I know you're hurting, I know it's rough. I know you see so many things that mess you up. I know I'm learning, I know I'm young. But when the shit gon' hit the fan, I'll be the one.
Fa unes setmanes parlàvem de les dones grans. Ja sabeu que tots ens ha implicat el que passa des del mes de març i a nivell mundial ens trobem en aquesta situació tan complexa que ha afectat de ple la nostra manera de viure, de treballar, de relacionar-nos. Alguns hem perdut la feina, d'altres el poder adquisitiu, i a tot això li hem de sumar la por de contagiar-se o de que es contagin aquells que estimem. Tot plegat, una situació molt estressant, i avui, com sempre, les dones i els dies, volem saber com ha afectat això a les dones únicament. Esther Plana, tu estàs a punt de fer-te la PCR ja.
Doncs sí, el test d'antígens i tot el possible. Buscant informació, hem trobat alguns estudis que apunten que les dones hem viscut amb més incertesa i menys optimisme que els homes aquesta situació, que ens hem sentit més ansioses i tristes i més incapaces de gestionar l'estrès. Tot i mantenir més unes rutines i uns hàbits saludables, hem sigut les que hem dormit pitjor. Almenys això és el que es desprèn de l'anàlisi de 16.000 entrevistes que va realitzar durant la primera onada el grup d'investigació en estrès i salut de la Universitat Autònoma.
No sé per què, però m'imagino per què hem dormit pitjor. Però vaja, ara m'ho explicaràs tu. Però per què aquesta diferència? Per què les dones ens hem sentit més tristes i deprimides en general?
Doncs mira, això és el que em va contestar Sílvia Edo, coordinadora de l'àrea de Psicologia Bàsica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Angoixes, depressions són bastant prevalents amb les dones, més que en els homes. És a dir, amb un estrès continuat, l'home ho manifesta més amb irritabilitat, més amb el millor conducta, doncs, amb trets violents. La dona té més tendència, doncs, això, a estats anímics baix, depressió, tristor.
I sovint el que fem per sentir-nos millor és buscar recolzament.
Un dels aspectes que ajuden a portar a l'estrès diríem, els problemes del dia a dia, és molt el recolzament social. Hi ha moltes dades que avalen el seu interès de cara a minimitzar els efectes de l'estrès.
Però què passa quan aquesta relació social no és possible, tant durant el confinament com ara, amb les restriccions de les diferents fases? És evident que no podem comptar tant amb aquest suport d'amistats, família, amics, etc.
Doncs això, per exemple, ha afectat a moltes dones joves i solteres.
Un trencament molt brusc amb un estil de vida molt marcat. L'esforç que s'ha de fer de renúncia i d'adaptació en aquest nou format, doncs la veritat és que és molt gran. Per tant, persones acostumades a tenir una vida social molt, molt rica, de relacionar-se molt amb la gent, doncs evidentment aquest efecte ha estat superior a d'altres persones, a l'unió d'edats més grans, en el que això no ho han trobat tant a faltar.
Això vol dir que les solteres joves a sobre ho han viscut pitjor?
Més aviat hauríem de dir que tothom ha tingut la seva part. Això és el que em va dir la psicòloga Sílvia Edo.
Per no parlar de quan d'altres aspectes afegits, de quan, per exemple, si n'hi ha nanos en edat d'escolarització, que s'han hagut de quedar a casa, i també la cura d'aquestes criatures, doncs també recau molt el pes sobre la dona. És a dir que, i a vegades també amb aquesta generació que se'n diuen sàndwich, no? Que per una part els nanos petits, per altres els pares que es fan grans, i també sembla com si la dona també és una mica la que té més present a les persones grans de la família.
Avui m'ha après que existeix la generació sandwich, que a mi m'ha vingut gana només de saber-ho. Dones amb fills i amb pares o avis per cuidar.
Sí, els teus pares o els de la teva parella, en el cas de tenir-ne. I és que aquest famós rol de les cures assignat a les dones tradicionalment, en temps de pandèmia podríem dir que ha sigut una mena de trampa.
Es pot fer de bon grat, és a dir, que la dona el fa pensant què és el que ha de fer i sentint-se fins i tot bé i complaguda de fer-ho, aquest rol pot passar factura. Quedem, al finalitzar el dia, doncs, molt més cansades de l'habitual. Això doncs, també es tradueix en efectes sobre el nostre cos, no? De tensions, de problemes en les cervicals, de problemes musculars, etcètera, etcètera. La pressió afegida al nostre dia a dia. Aleshores, doncs, les preocupacions habituals sobre la salut, en aquest cas, doncs, s'han agreujat per la por a possibles contagis, no?
I a tot això se li ha d'afegir la feina que ja es té habitualment, la que tenim totes, teletreballar, cuidar de la família, especialment dels fills, les filles. En el cas que n'hi hagi, segurament també ha recaigut, com sempre, amb les dones, ja ho sabem.
Totalment. Tots els estudis que s'han fet al respecte, tant a l'estat espanyol com a nivell internacional, apunten en aquest sentit. En termes generals, les dones hem flexibilitzat al màxim i molt més que els homes les nostres hores de feina, fent-la molt sovint de nit o de matinada.
Aquesta tasca de les cures i l'intent de fer compatibles tots els rols probablement també han estat factors importants per provocar en aquestes dones més angoixes, més sensació d'incapacitat de gestionar la situació, més insomni, el que deies tu abans, potenciar les depressions...
Exacte. Podria ser un motiu que expliqués aquesta diferència entre homes i dones respecte a les depressions. Sílvia Edo me n'hi va afegir una altra.
És totalment cert que la prevalència de la depressió és superior amb la dona que en l'home. Però també, fixa, també hi ha estudis que qüestionen de dir és realment que la dona presenta més depressió o que se li diagnostica amb més facilitat depressió? En el metge té més facilitat per expressar com es troba, per expressar la seva tristor, per explicar que es troba realment malament, expressar les seves emocions negatives i, d'alguna manera, el metge o la metgessa fàcilment li pot donar algun fàrmac per alleugerir aquest estat emocional.
A més, en el cas dels homes, la manera de manifestar l'angoixa o la depressió és diferent.
Ho expressa més amb consum d'alcohol o tabac i no és diagnosticat de la mateixa manera que la dona.
O sigui, que la diferència entre homes i dones pel que fa a les depressions està en com es manifesten els símptomes, però no en la malaltia en si, no?
Sí, però aquesta diferència a l'hora de prendre fàrmacs és molt substancial. Un estudi realitzat l'any 2019 per l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària i pel Servei de Farmacologia Clínica de la Vall d'Hebron va concloure que les dones prenem de 2 a 3 vegades més antidepressius que els homes. En aquest sentit, Sílvia Edo em va dir això.
En l'assistència primària, per desgràcia, hi ha molt pocs psicòlegs i aleshores doncs, realment es fan prendre excessius fàrmacs. Els fàrmacs no ensenyen a gestionar el dia a dia. Poden anar bé en un moment donat que la persona estigui apurada per tornar a trobar aquest equilibri.
Per tant, més enllà dels fàrmacs, cal que deixem de posar excuses i ens regalem moments per nosaltres mateixes.
Hàbits saludables, seguir-los més que mai. Després, buscar-se activitats que ens donin benestar. Activitats diàries que ens donin benestar, no allò de dir, ah, doncs, a veure, quan tingui temps m'agradarà fer aquella excursió o quan tingui temps m'agradarà fer... No, és a dir, diàriament, destinar, no cal massa temps, destinar, doncs, 15 minuts, 20 minuts per un temps per nosaltres, t'has de reservar aquests moments en el que, sobretot, puguis alliberar-te d'alguna manera de tots els problemes. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right.
Em deixes esparverada, Esther, amb això dels fàrmacs. De fet, un comentari que s'ha fet molt arrel d'aquesta crisi provocada per la pandèmia és que molta gent es va adonar que portava un ritme de vida molt estressant. Que vaja, que moltes persones han aprofitat la situació per prioritzar i canviar en positiu alguns aspectes de la seva vida, que després us sentirem també amb aquestes noies joves que hem entrevistat.
Això diuen, sí. Aquest parar de cop al ritme i deixar de fer obligatòriament algunes coses que abans crèiem necessàries va fer trontollar el nostre sistema de valors o el lloc on volíem viure. També es tracta d'una situació en la que ens sentim en perill la salut, la nostra i la dels que estimem. I per tant és com si ens recordessin de cop les coses essencials i realment importants.
Doncs potser sembla que en traurem alguna cosa de positiu, no?, de tot això.
Sí, d'això se'n diu creixement posttraumàtic, eh? Però després del que em va dir Sílvia Edo no ho tinc gaire clar.
Els estudis que s'han fet sobre els efectes que tenen situacions traumàtiques en la vida de les persones, sí que s'observa que immediatament després facilita que la persona faci canvis en la seva vida, això que comentaves de veure prioritats diferents, l'important és que valorar molt que estiguem sans, que ens trobem bé, que tinguem tot el nostre entorn amb salut i que puguem fer les coses que ens agraden. A mig curt termini això ho valorem, però després tornem al nostre camí habitual.
Vaja, doncs haurem de ser una mica constants i mantenir els canvis positius que hem fet a la nostra vida.
I una altra de les coses que molts ens preguntem a l'hora de pensar en els efectes psicològics de la Covid és de si quedarem traumatitzats de tot plegat.
La immensa majoria de persones no li quedaran marques d'això. És a dir, la gent s'adapta i la gent és molt solidària. Això també s'ha observat. És a dir, que jo en aquest sentit seria optimista i et diria que acabarà aquesta circumstància, acabarà i no ho tenim massa lluny, ho tenim a tocar, que bé, les persones continuaran funcionant com fins ara.
Et puc dir que jo una mica traumatitzada sí que hi estic, eh? Que ja fa molt temps que cadascú fa programa des de casa seva i a vegades trobes a faltar una mica allò, els tocaments amb la gent. O sigui que ens adaptarem com sigui i a poc tot anirà tornant al seu lloc, espero.
Esperem-ho, però com ens deia Sílvia Edo, és el més probable.